Aquesta setmana el Bernat Adéu va publicar un tuit que deia...
Deia, desinfectar catalans es compensa acollint negritos.
Parlava de la política del govern, del govern socialista d'acollir el vaixell Aquarius amb
625 persones.
600 i escaig.
I vas fer això dels negritos que no va agradar a molta gent. Explica'ns.
Per no dir pràcticament a ningú.
No, però vaja...
A tu sí, no?
És, sí.
Bueno, perdona.
És el que
per començar, estic en desacord amb la Maria. És a dir,
no.
La gent
que es va manifestar estava baixant pel replies.
No, clar, clar. Però és que la gent que es va manifestar era la indignada.
Clar, clar.
Hi ha una majoria silenciosa.
És que hi ha gent que té molt interès en ofendre's. Però jo vaig fer un tuit, diguéssim, que volia traduir una sensació que és bastant òbvia, i és que també forma part del racisme institucional, que és dels pitjors que hi ha, el tema de tractar els migrants d'una manera, diguéssim, en plan, per entendre'ns, bienvenido Mr. Marshall, que és el que es farà a València amb aquesta gent que realment té el dret inalienable i lliure de viure i treballar on sigui. Llavors, a mi, aquesta pornografia d'acollir els immigrants també conforma part d'un racisme institucional que a mi em va indignar i el vaig expressar d'aquesta manera sense gaire més.
Però per què vas dir negritos? És que és això el que li va molestar molta gent, saps?
Perquè hi ha moltes... Perquè una part de l'exercici de la ironia consisteix en adaptar
un...
Clar, és que això requereix una certa...
Hi ha gent que no té l'aplicació instal·lada.
Doncs...
O igual faltaven unes cometes, no sé. Igual no la vas aplicar bé tu, la ironia.
O actualitzada, clar.
No, simplement a mi utilitzar gent que ho està passant molt malament i que cal acollir. De fet, jo amb això sóc tremendament liberal, avui ho he explicat en un article nacional, jo estic a favor d'obrir totes les fronteres i que cadascú pugui treballar al lloc del món on consideri oportú. I a més, jo crec que la gent és molt intel·ligent, és a dir, la gent busca l'entorn on millor pot treballar i desenvolupar les seves habilitats i el seu talent, i per tant jo estic a favor de la completa obertura de fronteres i que la gent pugui anar lliurement. És a dir, em sembla absurd que les mercaderies de tot el món circulin lliurement, a vegades amb arancels, que jo estic en contra dels arancels, i que no ho puguin fer les persones. Per tant, a més, no només estic en contra dels arancels, sinó, com explicaré a la secció d'avui, estic en contra del racisme simplement perquè considero que les races no existeixen.
Doncs escolta'm, aquest és l'aclariment.
Apunti, Fernández.
No, apunto. No,
Fernández és
no... No, jo volia apuntar el tema negritos, que a vegades és... És aquesta paraula que ens fa com a... Ens estimem més moltes vegades dir lo de gent de color, no? Gent de color negre.
Correcte,
gent de color negre, al cap i la fi, no?
Sí, sí. Però... Bé, jo vaig viure un barri de negres durant molts anys de la meva vida i els meus veïns eren negres i entre ells es deien niga. Per tant, i no hi havia cap problema.
Sí. No. I a més, jo sóc de l'època en què... quan
Dantes.
Jo sóc Dantes. I jo recordo que a l'escola ens donaven unes guardioles...
Pels negritos,
del Domun. Sí. Nosaltres anàvem a demanar caritat pels negrets pobrets.
Sí.
Era com un pack, ja. És, sí. Va, pels xinets pobrets i pels xinets, rotllo...
Bueno,
Xinets pobrets i negrets pobrets. Vull dir que, escolta'm...
Molt bé, doncs queda, no sé si he aclarit o no, però en tot cas l'explicació del Bernat Adéu és aquesta. Anem a la secció per se, que vols parlar això una mica de racisme i de polèmiques. Aviam.
Sí, la noció de racisme i la noció de raça està en el debat no només a Catalunya, sinó a tota Europa. Les piulades i els articles del president Quim Torra abans de que fos escollit el 131 molt honorable de la Generalitat de Catalunya, el nou gir aïllacionista de la Itàlia de Lliga Nord, que ja coneixíem, per altra banda, en països com Hongria, o com França, o com amb la mateixa Espanya, que continua exercint, diguéssim, una política d'una acollida d'immigrants, i no cal parlar, per exemple, de polítics com Trump. Europa, és cert, s'enfronta al debat de l'exclusió dels migrants, de l'odi a l'altre, que es deriva en un tema molt, molt recurrent que ha interessat molt als filòsofs i a intel·lectuals del continent, que és el racisme. I avui m'agradaria no només repassar algunes idees entorn del racisme o contra el racisme, sinó sobretot endinsar-nos en el concepte que li dona vida, una idea molt problemàtica, molt disputada, que és la idea de raça. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I. I ho fem amb la sintonia del nostre amic Bob Marley, que és una manera fantàstica d'iniciar amb el tema. Avui la paraula racisme o el concepte de racisme s'ha convertit en un sinònim bàsicament d'intolerància. Però si busquem l'origen d'aquest concepte, i aquí la gràcia de parlar una mica sobre el racisme, els primers que van parlar de races van ser científics il·lustrats, és a dir, gent més o menys formada al segle XIX. I un d'ells, el precursor, de fet, de la divisió, de la idea de divisió dels éssers humans en races. Va ser un senyor que es deia Arthur Gobineau, un senyor que va néixer el 1816 i va morir el 1882, que era un aristòcrata francès, un diplomàtic professional, un funcionari de l'estat francès, diríem ara, un paio, diguéssim, ben format, il·lustrat, que va viatjar per tot el món amb missions d'estat i que el 1855 va publicar un text que esdevindria fonamental al llarg de la història del pensament, que es diu L'assaig sobre la desigualtat de les races humanes, que ja una mica dona pistes per on va l'assumpte. Abans de Gobineau, d'aquest senyor, la discussió sobre les races havia estat un debat, sobretot teològic, molt important, que girava entorn d'una discussió entre allò que molt tècnicament apunti Fernández, que això va examen, era la disputa entre una cosa molt estranya que us explicaré ara, eh? Són paraules una mica estranyes, que era el debat entre la monogènesi o la poligènesi. El primer concepte, la monogènesi, indicava que segons allò que es deia a la Bíblia, és a dir, els texts sagrats del cristianisme, tots els homes i les dones, abans no es parlava de les dones, però bàsicament tots els homes, partien, és a dir, derivaven d'una arrel comuna que era la seva semblança amb la divinitat. Mm-hmm. Per tant, tots els homes i dones provenien d'un origen consubstancial i semblant.
La Bíblia ho diu, no? Va fer l'home, la seva imatge i semblança.
Aquesta cosa de la idea adàmica, que tots venim del matrimoni original entre Adam i Eva.
Ah, eren casats?
Més o menys, diguéssim. Sí. Eren oficials, per dir-ho.
Una parella de fet. És que estaven ells dos sols, i Déu-n'hi-do.
Era una parella de fet. Mentre que la poligènesi s'interessava per diferents fonts d'ancestres, diríem ara. No? Llavors, Gobineau, en aquest assaig que va tenir moltíssima influència, va decantar-se per la segona idea, dient, preconitzant la superioritat de les races nòrdiques sobre les asiàtiques o les africanes. Llavors, Gobineau va ser, com us deia, un autor molt llegit i adaptat. Aquí ve la idea una mica problemàtica, sobretot pels nazis. Per què? Perquè una de les coses que va afirmar és que mentre les races nòrdiques, és a dir, Alemanya, Anglaterra i tot el nord d'Europa, s'havien mantingut intactes, la raça francesa i sobretot les races del sud d'Europa, ja sabeu que al sud d'Europa sempre pringuem per alguna drota, aquella idea dels pics, diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
S'havien mantingut, diguéssim, s'havien corromput pel contacte amb els llatins, amb els africans, etc, etc. Llavors, curiosament, Gobineau deia que els blancs eren una raça superior perquè havien tingut més capacitat d'atracció, és a dir, s'havien barrejat més que les altres races, que es distingien sobretot per la seva capacitat d'exclusió. I d'aquí és on neix, per exemple, la idea segons la qual els negres són menys civilitzats. Llavors, clar, ara rellegir aquest autor és una cosa que fot molt de iuio, però fixeu-vos com hi ha frases d'aquest tractat, com us deia, el tractat de la desigualtat de les races humanes, que avui en dia repeteixen en molts arguments. Diu Gobineau, diu, segons la llei natural, la raça negra, que pertany a una branca de la família humana que és incapaç de viure civilitzadament, això ja fot, diguéssim, molt de lluio, té un acurat sentit de la repulsió cap a les altres races, aquest sentit que us deia d'exclusió. Diu, així veiem els negres d'Haití expulsant violentament els blancs i prohibint-los l'entrada al seu territori. Fins i tot n'exclourien els mulats i, si poguessin, els exterminarien. L'odi a l'estranger és el centre de la seva política local. Degut, això també és molt bèstia, degut a la ganduleria de la seva raça, són incapaços d'impulsar una agricultura ordenada, la indústria ja ni la mencionem i el comerç és inexistent. Per molt que visquin en un país ric en recursos, el seu caràcter el convertirà en un desert. Uh-huh. Això és una cosa molt bèstia, uh-huh, però fixeu-vos que ara es torna a repetir, diguéssim, l'odi a l'estranger, associar a una raça la gandoleria, també es fa amb col·lectius, no? També es fa amb els catalans, sí, no? La garraperia...
Sí, sí.
Però hi ha una que és encara més bèstia. Diu, a poc la raça negra pot entendre el nivell més bàsic de l'alfabet i alguns rudiments de l'intel·lecte. Si es té molt d'èxit, se'ls pot convertir en treballadors molt eficaços. És cert que hi ha casos de negres remarcables, però no s'han donat exemples d'individus que en la literatura, de les idees o en l'art hagin estat excel·lents si no s'ha esdevingut amb l'ajuda d'un home blanc. Clar, aquesta és una de les idees que funda l'esclavisme americà.
Clar, tot això, la idea és dir que són idiotes i que no poden ni tenir cura de les seves pròpies terres, no? Que això era el que justificava el colonialisme.
Exacte.
És a dir, no podem marxar, perquè és que si marxem es maten,
si els deixem sols, que faran,
es maten pobre entre ells perquè són estúpids.
Sí, sí. Recordeu la pel·li 12 Years a Slave, aquella pel·li tan bonica de l'Steve McQueen? que hi ha el nostre gran amic Michael Fassbender, que és un home importantíssim, i bueno, que els blancs tracten els negres com mercaderies. Fixa't què diu Gobineau, estem parlant d'un tio que era, per dir-ho així, en el segle XIX, dels llestos d'Europa, eh? O sigui, era la gent civilitzada. Diu, no hi ha cap home blanc que se'ls hi pugui comparar. Diu, fins i tot la raça xinesa ha pogut crear un Confuci. Eh? És a dir, els xinos més o menys tenen...
Encara, els asiàtics, és encara... el que dèiem abans, eh?
Sí,
ho deia el xinomàric. Sí, ho deia això, sí. Ah, no hi ha tant d'estigma amb els asiàtics en aquest sentit.
Exacte, llavors aquestes són idees, per això fan més cuissó, per dir-ho així, perquè són idees científiques que configuren un marc mental que Europa i els Estats Units s'han mantingut fins fa poquíssims anys, molt pocs. I, de fet, molt perversament, aquesta forma de pensament es va dir racisme metodològic i va configurar una escola antropològica molt curiosa que estudiava els límits i els orígens de la raça sempre des d'un punt de vista blanc-cèntric. Llavors, és molt curiós veure, per exemple, les enciclopèdies del segle XX, les primeres enciclopèdies que es fan al segle XX, que configuren un mapa d'Europa entre races. Per exemple, hi ha la raça teutònica, la dàlmata, la croata, o fins i tot la catalana. De fet, els autors noucentistes i modernistes encara parlen de la raça catalana. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Llavors, aquestes idees que us he dit semblen molt desfassades, però s'aguanten fins als nazis, és a dir, s'aguanten fins fa 4 dies a nivells històrics, és a dir, s'aguanten fins als anys 50. I el racisme clàssic es basa en un fenomen visual, no? Si ajuntem, o si comparem un islandès amb un zulú, doncs tendim a pensar que hi ha traces físiques molt diferents i compactes. El problema arriba quan diguéssim, penses tu en el focus, eh? És a dir, com es diferencia un alemany del sud i del nord i un català del Bages o de l'Empordà. Llavors, la millor forma, que és una mica el que jo explicava en l'article que us citava avui del Nacional, que he fet sobre el tema dels migrants del vaixell de l'Aquarius, la millor forma de combatre les races, perquè l'antropologia i la filosofia han avançat molt en aquest sentit, és defensar, com han fet molts autors, que les races no existeixen. És a dir, que són constructes mentals o culturals. I el primer que va fer un cop mortal allò que dèiem abans de la poligenesi, és a dir, aquesta idea que les races són diferents i que no tots venim d'un origen comú, va ser Charles Darwin.
Ui, això va sentar molt malament.
Important, sí, això va ser una...
No va agradar. No
realment
va agradar.
Una hòstia a un llibre que va fer, que és de ciència, però que també és de filosofia, que es diu La descendència de l'home, que té un capítol que es diu Sobre les races dels homes, que torna a fer una aposta per l'origen comú dels homes i les dones, però a diferència del relat bíblic, des d'un punt de vista científic, des de la teoria que vols conèixer de l'evolucionisme. Segons Darwin, com sabeu, l'important és que, sense negar les races i les particularitats de, diguéssim, diferents orígens dels homes i les dones, tots ells i elles tenen un sentit d'humanitat i particularitats comunes. Hi ha una cita de l'assaig que és molt curiosa, diu, encara que les races existents tinguin diferències físiques en molts aspectes, com el color, el cabell, la forma del cap, les proporcions del crani, les proporcions del cos, la semblança entre totes elles s'imposa. I diu Darwin, de la mateixa manera, de la mateixa forma, malgrat que alguns tinguin més semblança amb els pobles més antics, el mateix es pot dir de les seves capacitats mentals, altíssimament similars. Hi ha una cita encara més bèstia, que després va ser molt important de cara a l'estudi de les emocions d'homes i dones, diu, la igualtat de condicions entre homes i dones es mostra amb el plaer en què moltes races llunyanes ballen, canten, actuen, pateixen, es tatuen la pell i es decoren de la mateixa manera com si es maquillessin. És a dir, Darwin estudia tribus llunyaníssimes i diuen, no, aquests tios ballen, ploren, s'alegren com nosaltres. Diu, també, i això va ser molt important, en el llenguatge gestual i amb la mateixa forma i gestos amb què expressen certes emocions, com quan ploren o s'enfaden. Una gestualitat que té una grandíssima semblança amb la gestualitat dels primats. Darwin va ser molt important perquè va dir no només que les races no eren tan diferents, sinó que totes venien d'un origen comú, que eren els primats. Llavors, això ara ho llegim i ens sembla una cosa molt insubstancial, però en aquell moment va ser una gran revolució. A partir d'aquí neix una cosa que es diu el constructivisme de les races, és a dir, que les races, més enllà de coses biològiques, expliquen diferències culturals.
T'ha quedat clar?
Sí.
Demà examen.
Demà examen. Demà, moltíssim.
Tot, entra tot, per tot, examen.
Sempre. Ja saps que jo pregunto tot.
Jo he fet il·lustracions i tot,
Gràcies, Bernat.
A vosaltres.
Estat de Gràcia amb Roger de Gràcia.